avui al Recomanat tenim un convidat que ja ha passat uns quants cops per aquí, pel programa, per la ràdio, per l'estudi, i si no ve més sovint és perquè no para quiet. Acumula milers de vols, com que acumula records, i ell és el David Vigorra, director de la revista Q-Travel i viatger empadernit. David, benvingut, com estàs?
Molt bé, bon dia.
D'on vens, ara?
Pues acabo d'aterrar fa 6 hores només d'Eslovènia, que ja us ho explicaré més endavant.
I havies estat o no a Eslovènia?
No, era d'aquests... inclús em va fer vergonya perquè jo tinc un mapa que me'ls vaig clicant i es van posar en verds. I aquest estava, era tot Europa i de color groc el tenia allà al mig i dic, hòstia...
Eslovènia, Eslovènia. Faltava.
I vam anar aprofitant que hi ha una nova ruta de Vueling, és un vol directe, i que no, inclús és el primer vol que hi ha des d'Espanya, perquè cap companyia el té a vol directe, i vam anar a aprofitar i a conèixer una miqueta el país.
Doncs ja ens ho explicaràs, perquè n'hem parlat nosaltres d'aquest vol aquí amb l'Anna Viladot, amb la directora de comunicació de Vueling. Per tant, és una destinació que no hem fet, així que un dia pots tornar i ens ho expliques. Avui, però, ens portes fins a Belize.
Exacte, avui us porto a Belize, ja que quasi estem a les portes de ple hivern i molt de fred, però us porto un lloc que combina selva i mar, taurons, llocs arqueològics i una mica així com més fresc, més refrescant en aquest cas, no?
Fa més calor, no? Fa més calor.
Bastant
aquí,
més calor.
David, on està Belize?
Pues mira, és molt curiós. És una de les coses que em va xocar moltíssim perquè està a Centroamèrica, està rodejat totalment de països hispans, però és que allà no parlen espanyol, parlen anglès. I és una, bueno, és una història una mica curiosa, no? Perquè va ser colònia anglesa. De fet, es deia, el nom oficial era Honduras Britànica, imagina't. Uh-huh. I això va ser durant 200 anys, fins a l'any 1981. És que aquí diu fa dos dies que es va independitzar i es va convertir en un país independent. Què passa? Que el que es parlava ja era l'anglès, evidentment, però hi ha una cosa molt, molt curiosa.
Quina?
És que ells tenen un idioma propi, que és el criollo, el criol, que és una barreja d'anglès, és una barreja de llengües maies, del taranà i a l'estil, a l'accent de parlar del Carib, i això fa que quan arribes inclús et cortocircuita, no? Perquè dius, és anglès, però clar, és un anglès raro. És raro que hi ha...
L'entenies o no?
No, clar, quan et parlen en anglès, dius, sí, l'anglès el coneixes, evidentment, però ells mateixos, o parlen això que és el típic que fem nosaltres, no? Que som catalanoparlants, jo parlo amb tu en català i de cop em giro amb un company que és de Madrid i començo a parlar en castellà. Què passa? Que ells amb tu parlen anglès, doncs es giren i hi ha una persona local i li parlen en criol. I llavors dius, què m'està passant al cervell, que ara de cop hi ha paraules que no entenc. Uh-huh. I bueno, és una barreja que també et dona a entendre que és un país molt peculiar, també, i ara en parlarem.
Per més motius, oi?
Exacte.
Per quins?
No, principalment és peculiar perquè és la barreja. És un país que tothom el coneix, té tot el referent de Belize com a aquest país paradisiac de corals, de platges, aquests blaus turqueses, però que és molt més. Té una selva increïble, té uns llocs arqueològics al·lucinants i quasi ningú els coneix perquè tothom se'n va a allò dels tòpics,
a la part turística,
no?
Oi?
Exacte, és com els que anem a... Coneixem la Costa Brava, la gent que coneix la Costa Brava se'n va directament a la platja, però que la Costa Brava és molt més que
I tant,
platja.
I tant. Estem parlant d'un país petit.
Molt petit.
És abastable? Vull dir, tu quants dies hi vas anar?
Sí, vam estar 4 dies perquè vam fer una ruta de diversos països. Però sí, tingues en compte d'est a oest, tenim una hora en cotxe i sí que...
De nord a sud?
De nord a sud, Quasi 2 hores no arriba.
Ah, és poc.
Sí, sí, és poc. No vol dir que en un dia puguis fer el país, eh? Ni molt menys. Perquè després està... Això són les típiques autopistes transversals, però després, si quan vols anar... Et passa una miqueta com aquí a Espanya, eh? Que tot passa per Madrid, però si vols fer altres rutes, evidentment estàs moltes més hores. Però és un país assequible per moure't per ell.
I per anar, les comunicacions, per anar i tornar, com eren?
Per anar, la cosa es complica. Es complica una miqueta en el sentit de els nord-americans ho tenen molt senzill, perquè pots anar via Estats Units per qualsevol lloc, Dallas, Nova York, vull dir, tens diverses entrades, i després un vol directe, que són quasi 3 hores, no arriba, o si vas via als països llatins, el més pràctic, el cas, per exemple, que vam fer nosaltres, és el vol directe que hi ha de Madrid a El Salvador o de Madrid a Hondures,
sí.
I després agafar, això sí, és una avioneta. Uh-huh. Allà els avions són avionetes de 10 places, 15 places, que et limiten una miqueta amb el tema d'equipatge. No sé, saps allò que a vegades vas carregat amb mitja casa a sobre?
No cal.
No cal perquè no te la deixaran pujar a l'avioneta. Però a part d'aquest petit inconvenient, entre cometes, tingues en compte que igualment la gent va a l'estiu.
Clar. Vull dir, i per 4 dies...
Potser és el petit inconvenient, eh? Perquè has de fer sempre 2 vols.
D'acord.
Un gran vol i després un petit vol, que res. A més, són vols de 40 minuts, no arriben, eh?
Uh-huh. I un cop allà, dius que et va cridar molt l'atenció aquest equilibri que hi ha entre calma i aventura.
Calma, aventura, i sobretot tenen molt clar que tenen que protegir el seu país. Clar, tenint en compte que és un país molt petit, tenen una fauna increïble, una biodiversitat increïble, i tenen que protegir tot allò que tenen. Amb això sí que el patrimoni que tenen el volen preservar moltíssim, eh?
Uh-huh. Ens deies que t'havia cridat l'atenció l'idioma de Belize i també un projecte de conservació de la iguana verda que tenen.
Exacte. Aquí trobareu l'exemple, jo crec que és l'exemple que a mi em va quasi cautivar, perquè no és el típic lloc que dius, bueno, tenim aquests animalons, en aquest cas la iguana, i el tenim aquí, el protegim, l'alimentem, i bueno, sabem que n'hi ha poquets. No, aquí el concepte és totalment diferent. Tingues en compte que la iguana era aliment. Uh-huh. Llavors, el que fan aquí és, d'entrada, una part educativa. És a dir, amb els nens, amb la gent més jove, els ensenyen que el que és la caça furtiva de l'iguana, que tinguis en compte que està totalment prohibit, evidentment, caçar-la, però continua caçant.
Està protegida.
Llavors, el consum, aquest consum ancestral, no?, de que, com que els avis ho feien, pues, sempre hi ha algú que ho vol continuar fent. I llavors aquí s'educa els més petits perquè entenguin que la natura, la protecció de la natura, passa més per preservar l'animal que no per emportar-te-la a la cassola, uh-huh, que és el que feien els teus avis.
Ha passat, sí.
Val? I a partir d'aquí fan una repoblació de la iguana, la tornen a reintroduir a la selva, és a dir, la protegeixen, la crien i la alliberen.
Uh-huh. Ens deies que aquest projecte de conservació de la iguana verda a Belize està concretament ubicat a San Ignacio, que a més s'ha convertit en un exemple clar de com aquesta població protegeix el que forma part de la seva identitat natural, no? Què t'hi vas trobar allà?
Tingues en compte, imagina't fins a quin punt són conscients que ho han de protegir. Està a San Ignacio, però està dins d'un hotel, que pots pensar, bueno, això és una atracció de l'hotel. No, no, ells paguen tot això, tot aquest procés de conservació, perquè són conscients de que han de protegir aquest entorn on ells estan, no? I és realment el que a mi em va sobtar moltíssim, i evidentment ho disfrutes molt, molt, molt. I t'ajuda a entendre, no? T'ajuda a entendre que la natura ja està més a prop teu.
Ens parlaves d'aquest hotel on hi ha aquest projecte de conservació de la iguana verda. Hem de dir que a Belize hi ha allotjaments que no són hotels convencionals, sinó que el que es coneix com a lodge, aquestes petites cabanes, aquests bungalows integrats dins de la natura, on la selva, doncs, podríem dir que és literalment la teva veïna de porta, no? Tu, David, vas dormir en un d'aquests i, a més, era un dels més coneguts del país.
És del més conegut del país i es diu Chacrik i està en el top 5 del món. I aquí també t'enllaça una miqueta amb el concepte que t'he explicat abans. És a dir, això és un hotel, que són cabanes, que estan al mig de la selva. Sí que és cert que són cabanes d'ultra luxe. Estem parlant que tu tens piscina.
Privada.
Privada, et pots dutxar fora. I fora, literalment, a fora vol dir que enmig de la selva tens la teva dutxa. Però el concepte, és a dir, és complicat d'explicar. És un concepte de que aquí, per exemple, fem un parc natural, l'acotem, el protegim, tenim un guarda i punt. En allà el que hem fet és com podem aportar la màxima inversió per protegir això. Pues muntem aquestes petites cabanes que estan integrades a la selva, això ens genera uns ingressos i amb aquests ingressos podem repoblar, conservar, investigar, perquè tens en compte, és una finca de 150 hectàrees.
Com es diu aquest lloc? El
Chacrik. Estem en una finca de 150 hectàrees que tenim ruïnes maies a dins que encara estan per excavar. Per exemple, aquí trobem els maies a la pedra, a la roca,
sí?
Creaven petits forats que els utilitzaven de nevera i els amagaven. Nevera per conservar els aliments i per conservar el gra per tota la temporada. Per exemple, quan vas a llocs de ruïnes, això no ho pots veure mai, ja no existeix.
Val.
En aquí existeixen perquè encara no ha sigut manipulat, no ha sigut tocat absolutament per ningú.
És una oportunitat,
és
no?,
una oportunitat. I això ho pots fer-ho, per exemple, des de les teves cabanes fins on estan les ruïnes maies, doncs te'n vas amb una passejada a cavall, per exemple.
Molt bé.
És a dir, ells creen un entorn per conservar allò que tenen i que, evidentment, té un cost econòmic el fet de conservar. Un altre lloc farien pagar una entrada. Aquí l'entrada és l'allotjament.
És l'estada.
És l'estada. I, a canvi, tens un entorn preservat al 100%.
Mm-hmm. Molt interessant. David, molt a prop de la frontera amb Guatemala hi ha un dels jaciments maies més importants del país. És una zona arqueològica maia. Quina és? I quan hi arribes, què és el primer que et sorprèn? No? Quina sensació et deixa quan la veus per primer cop?
Es diu, allà si te'l dic bé, es diu Xunantunit.
Molt bé.
És el lloc maia. Són aquests noms maies que són impronunciables. Em va sobtar moltíssim. Jo havia estat a Tikal, que és quasi a Tikal a Guatemala, és com el... És quasi el temple, la meca dels maies.
Recordo que ens ho vas explicar la temporada passada, el viatge bé, sí.
Quin inconvenient, entre cometes, tetical, és que és tan gran que per explorar, per conèixer tot allò, necessites un dia i quasi una miqueta més. I perquè són hores de caminar d'un temple a un altre, d'una plaça a una altra. Aquí tenim exactament el mateix, amb una versió reduïda, que pots visitar aquest lloc arqueològic amb un matí perfectament.
Clar, més acotat.
Molt més acotat. I, a més, tenim aquí, imagina't, situem a l'època. Estem parlant que són gent que va viure aquí entre els 600 i el 1000 després de Crist. Val? Aquí van estar els maies i aquí tenien l'estructura que fins fa molt pocs anys era l'estructura més alta del país, imagina't, que es deia el castell. Són 45 metres d'alçada d'una piràmide, que a vegades estem parlant de les piràmides d'Egipte, ara s'han tornat a posar de moda amb el nou museu,
però
que en allà també tenien les seves piràmides. I a més, aquí el que es conserva, que no tens a cap altre lloc maia, és els frisos estucats amb els dibuixos, amb un detall increïble, que quan et plantes allà davant et quedes meravellat.
Estan ben conservats?
Estan exactament com si s'haguessin acabat de fer ahir.
Déu-n'hi-do. I
és una de les coses que em sobta moltíssim, i quan puges allà dalt, aquesta torre, aquest castell de 45 metres d'alçada, que estàs tu sol, no hi ha pràcticament ningú, només sense l'aire, la brisa de l'aire, a vegades se te'n va al cap i penses, ostres, en qualsevol moment m'arribaran aquí els maies perquè et transporta...
És que aquella no... època.
Tingues en compte que mires tot al rededor i no tens cap referència de la vida moderna.
Actual.
És selva i temples. Només tens això. I aquestes grans places que feien servir ells tant de mercat com per jugar, perquè aquí els maies van inventar el futbol.
Ah, quina gran experiència aquesta, David. Després hem anat parlant de la selva, hem parlat dels temples, de la fauna, però jo crec que tocava arribar al que tothom espera quan sent el nom de Belize. A més, ho hem deixat pel final expressament, que és la seva barrera de corall. Ens ho deies a l'inici, no? Que és, a més, la segona més gran del món. Tu vas estar aquí, no? A Cayo Caulker, no? Què s'hi troba realment quan et poses a l'aigua, en aquesta barrera de corall? Que és una experiència que tothom somia algun dia en viure.
Sí, és el sinònim. Quan dius Belize és coral. Igual que quan dius Barcelona és Sagrada Família.
Exacte, van junts.
Van junts. I tens en compte que és patrimoni de la humanitat des de l'any 96, de 1996. Imagina't el que és de gran. Són 300 quilòmetres de coral. No és allò de que anem de vacances i tenim aquí quatre pedres. No. Són 300 quilòmetres de coral que ja quan arribes amb aquesta avioneta que us he explicat per arribar, ho veus des de l'aire i és la primera sensació. I us tinc ganes de baixar ara mateix per anar a veure això. I és que, a més, com que ho tenen superben preservat, ells tenen zones on ells saben que hi ha cria de tortugues, hi ha zones que són més tranquil·les, que hi ha les famoses mantarraies, inclús taurons. Llavors, el que et fan és et porten en catamaran, són catamarans elèctrics, d'aquests que no contaminen. Això tenen ells claríssim, No fan soroll, són grups molt petits, i et porten fins allà perquè tu puguis baixar i banyar-te.
Quan vas banyar, David?
T'explico. Hi ha dos llocs. La versió coral, la versió tortugues. Aquí tothom baixa i li encanta. I després vam anar a una altra zona que és on corren més, estan més els taurons. Evidentment, vam parar, tothom va mirar l'aigua i van dir, quina aigua més maca! Però ningú volia baixar.
Feia respecte, eh?
Però és que no en veus un, és que estem parlant de 20-30 taurons alrededor de... I clar, què fa el guia? A més, el típic, que això és la petita trampa que comença a tirar sardines i peixos al mar perquè ells venen. Tampoc ningú s'anima, evidentment, a baixar a l'aigua i jo el que fa és el guia baixa i quan el veus que està rodejat, perquè són taurons que no són carnívors, són un tipus de tauró que no fa absolutament res. I allò és quan agafes la confiança i tothom baixa, evidentment.
Tu vas baixar?
Sí.
Molt bé. Nades... Perquè havies anat algun cop a la...
No ho havia fet mai. De fet, jo tinc una mala experiència amb les ratlles, amb les mantarraies, que vam anar a un lloc, això va ser a les Bermudes, que també et van dir que no fan res, i no fan res perquè els treuen, saps, la cua, tenen un ganxo, un pic, que realment és el que et fa mal i et pot matar. De fet, fa uns anys un periodista va morir fent un reportatge amb una mantarraia. Uh-huh. I a mi anava amb unes companyes i se'ls va caure el menjar que portaven a la mà i se'ls va caure just a davant meu. Jo tinc les cames molt blanques. Perquè no em toca gaire el sol. I van vindre les mantes a menjar el que els havia caigut i adivina on van anar,
a les meves cames.
I la mossegada va ser increïble. Però els taurons ja et dic que res.
La barrera de corall és com te la imaginaves?
Sí. És aquestes fotos idíl·liques que a vegades dius no, estan trucades, estan pujades de color. No.
Això, em referia a això.
No.
És tal qual.
Ells s'encarreguen... Tinc en compte que l'aigua és relativament fresca, no és molt fresca, però 100% pura. És que no hi ha contaminació d'aquest tipus. I et diuen d'entrada, no el toquis mai al coral, perquè si el toques, inclús només passar els dits per davant, mora. Aquest coral és mort de seguida. Vale, no el toquis, això també la gent ho té molt clar, que no es toca, I la... és una experiència totalment diferent. I doncs, clar, què passa? La combinació de Belize, del coral, l'experiència amb els taurons, el lloc arqueològic, perquè realment moltes vegades dius, no, arqueologia són pedres. No, no són pedres. És que és la història de la humanitat. I tens allò tan ben preservat que és com si acabessin de marxar avui els maies i realment fa mil anys que estaven allà. És una cosa que realment t'impressiona moltíssim. Molt.
David Vigorra, productor audiovisual i director de la revista Cutravel, moltíssimes gràcies per venir avui al recomanat de RAC1 per aquest viatge a Belize, que jo penso que aquest 2026 segurament molta gent somia en fer-lo. Per tant, avui els hem mostrat una part d'aquesta part del món. T'agraïm moltíssim que ens hagis visitat i t'esperem molt aviat.
Molt bé, vindré de seguida que pugui.
Sí, quan tinguis un forat, quan estiguis a Barcelona, ens avises.
No, us portaré sorpreses que en tinc
preparades.
Gràcies,
David.
Molt bé.
Adéu.
Adéu.